Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Reprenem el fil de la roda política d'avui que dediquem a la relació que mantenen els ajuntaments amb les activitats de Carnaval. Busquem més veus anant fins a Canal 20, a Olèrdola, on el Raimon de Cara ens aporta una altra mirada.
Cada cop falten menys dies perquè s'iniciï tota l'activitat que és molta, variada, del Carnaval, amb rues a les comarques del Penedès, a l'Alt i al Baix Penedès, i seguim recollint, en aquest cas, opinions sobre la feina que fan els municipis des dels ajuntaments per tal de donar recolzament a que sigui possible aquestes rues, aquesta gran activitat que fan els grups de Carnaval del nostre territori. Ara volem recollir l'experiència, la perspectiva de l'Ajuntament d'Olèrdola, i ho fem a través de la seva regidora de Cultura, la Irina Pérez. Aquí saludem. Irina Pérez, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, com estem?
Doncs amb moltes ganes. Entenem que de refermar, confirmar de nou que Olèrdola torna a ser un municipi molt actiu per Carnaval, perquè detecteu des de l'Ajuntament que ja fa mesos que els grups, moltes persones al municipi, es mouen per donar vida a aquest Carnaval també, per contribuir a que siguin ben vives aquestes rues. Fa temps que s'ha estat treballant i des de l'Ajuntament esteu al costat d'aquests grups.
Sí, exactament com bé dius, des de l'Ajuntament sempre han tingut un compromís molt ferm amb el Carnaval, que entenem que té un arrelament molt popular i sobretot aquí al municipi d'Olèrdola. De fet, tenim 4 grups de Carnaval i això, la veritat, que ens posa contents.
4 grups de Carnaval. En tot cas, els dos clàssics, els que tenen més trajectòria, són els grups de Carnaval de Moja i Sant Pere Molanta. Després també hi ha el grup amb seu a Sant Miquel, el grup Tots per Un, i comentava un quart grup de Carnaval.
Sí, un quart grup que s'ha fet durant aquests últims mesos i es diu Les Guerreres de Dalmar.
I de quina manera dona suport a aquests grups de Carnaval l'Ajuntament d'Olèrdola? De quina manera els acompanya?
Bueno, des de l'Ajuntament tenim 3 tipus de suport que li donem. El principalment és l'econòmic, que col·laborem amb els grups mitjançant un conveni per quan fan les rues. Després, cada grup demana subvenció per concurrència competitiva. Hi ha alguns que han demanat, hi ha alguns que no han demanat, però en principi d'aquesta manera també. I ja després el tema personal, logístic i serveis i cessió d'espais, que és el principal en el que nosaltres més podem ajudar.
Tot perquè sigui possible aquesta activitat de Carnaval d'aquests grups, 4 grups, amb aquesta novetat de les Guerreres del Mar, però sí que es manté la previsió de que, ho podem confirmar, de 2 rues. En aquest cas, el tercer cap de setmana d'activitat, de més activitat de Carnaval, en aquest cas serà el dia 21, dissabte 21 i diumenge 22, toquen les rues, ho podem confirmar, de Carnaval al municipi d'Olèrdola.
Sí, exacte. El dia 21 de febrer, que és dissabte, a les 7 de la tarda començaria la Rua Moja. Esperen entre 14 i 16 grups entre carrosses i comparses. I aquí, clar, el desplegament de tant de gens com de personal és molt més gran, perquè normalment es poden reunir fins a 2.000 persones. Després d'aquest acte tenim un petit acte que es farà a Sant Miquel amb el grup de Tots per Un. Encara falta que l'anunciïn, no donaré jo l'exclusiva. I el 22 sí que podem ja dir que la Rua de Sant Pere Molanta serà a partir de les 12 i amb 12 carrosses confirmades, que més o menys seran 1.200 participants, aprox.
Entenem que si ponen aquestes carrosses, aquestes rues, la de Moja i la de Sant Pere Molanta, perquè també hi ha, com a mínim, aquesta participació que obtenen en diners també. Hi ha una contraprestació simbòlica, però al cap i a la física hi ha una aportació que ve de l'Ajuntament.
Sí, exacte. De fet, aquest any estan els 3 convenis, és amb el Carnaval de Moja, Carnaval de Sant Pere i Carnaval de Sant Miquel de Tots per Un, que no farà la rua en si, però sí que fan un acte. I les Guerreres no, perquè ja no havia donat temps quan van registrar-se. però sí que nosaltres volem donar aquest suport perquè hi pugui venir més gent i poder fer el carnaval a Olèrdola.
El que queda clar és que és una de les activitats que més gent atrau al llarg de l'any. Segurament si hem d'anar a buscar una proposta, potser en algun moment puntual, alguna activitat de la trobada al llarg d'aquests anys, potser sí que s'ha reunit molta gent o en algun moment d'una festa major, però vaja, el Carnaval reuneix a moltíssima gent de la comarca, de l'Alt i el Baix Penedès també, aquí a Olèrdola. Sens dubte és un dels moments de major promoció del municipi també.
Sí, de fet, jo diria que ara mateix és el que més persones atrau, sobretot per això ja únicament per tota la gent que ve com a participant, sinó per tota la gent que ve de fora a mirar-ho i els acompanyants dels que participen. O sigui que ja et dic, a Moja segurament passem de 2.000 persones.
I altres anys s'ha mantingut l'experiència, no sé si ara també, de comentar amb altres municipis, de tractar amb altres ajuntaments que acullen rues, qüestions organitzatives. Per exemple, què fer per evitar les músiques sexistes? No sé si aquests contactes, aquesta preocupació encara es manté.
Bueno, aquesta, clar, abans sí que era una preocupació, però sí que és veritat que ja seria el tercer any consecutiu que es porta a terme, ja se'ls dona una llista de cançons que estan permetides i les que no. I llavors els grups de carnaval ja busquen directament. O sigui que ja per tercer any, ja és com que aquest any ni s'ha parlat d'això. Tots ho saben que ho han de fer per poder participar a les rues i als diferents municipis i ja ho tenen arrelat ja, que és aquesta llista de cançons i punt.
Per tant, no hi ha cap requisit que es demani per participar en les rues en aquest sentit del tipus de música que han d'oferir els grups de carnaval en aquestes rues d'Olèrdola?
Bueno, ho posa als convenis, això sí que ho posa. I ja, com et comentava, a la resta de municipis ja ho tenen també. Quan tu signes amb ells ja ho tenen posat, el tema de la música. Per això dic que ja el tercer any ja és com que, bueno, miro la llista que estan permeses i aquestes són les que fem. És a dir, ja ho saben que ho tenen allà en els contractes, amb les autoritzacions i quan van a les altres, però sí que és veritat que aquest any és com que ha passat més de llarg. El primer era com, ostres, ara què busco? Perquè, clar, la música, segons de quina manera s'escolti, pots dir sí o no. Però des que està llistat aquest i estan les permeses i les no permeses, la veritat que ha estat sent tot superfàcil.
Abans fèiem referència a quan toquen aquestes rues de carnaval a Olèrdola, el dissabte 21 de febrer i el dia 22 el diumenge. Hem de dir que no hi ha variacions pel que fa als recorreguts. Continuen sent uns recorreguts que fan que aquestes rues siguin molt àgils i entenem que també és una molt bona oportunitat per veure, doncs, això de manera ràpida, la majoria dels rues de carnaval del Penedès. Aquest tret es manté a Olèrdola, no? Que són rutes àgils i amb molta presència de grups.
Sí, exacte. Les rutes són tal qual, o sigui, com estaven, i més que res també pel tema tràfic i tal, ja està tot parlat amb els guàrdies municipals, ells són els que autoritzen el recorregut, i és per això, per fer-ho més àgil, perquè és veritat que a vegades, segons quin recorregut posis, no ha acabat una, que encara estan per sortir les altres. Però la veritat que aquests recorreguts que s'estan fent els últims anys han anat bé, tema aparcament també estan bé, i la veritat que en això ja està tot treballat.
Són rues que mostraran una feina de mesos. En el cas d'Olèrdola implica, des del punt de vista municipal, els espais, no? Són recurrents a vegades a les peticions, entenem, dels grups de carnaval perquè, per exemple, hi hagi espai municipal o es pugui col·laborar en llocs adequats per poder dipositar la carrossa. Això encara continua vigent, no? És una demanda que presenten els grups a l'Ajuntament.
Sí, sí, no, la sessió d'espais és una bogeria. És del mes de setembre. Amb totes les entitats que tenim i els grups de carnaval assajant i tal, per sort tenim espais diversos per poder cedir-los, però és veritat que quan s'ajunta un grup de 130 persones l'has de ficar a un lloc on puguin estar a gust. I a vegades dius, ostres, doncs, per exemple, aquest cap de setmana passat que vam tenir la festa de Sant Macari, clar, no li pots deixar el local al grup de carnaval. Ja l'has de ficar a un altre espai, però la veritat que bé, ens intentem coordinar, intentem demanar a les entitats que siguin previsores, que ens ho enviïn amb temps i podem coordinar tot això.
I perquè ens puguem fer una idea de la dimensió que té el Carnaval en municipis de les nostres comarques, insistim, entre dels més destacats entenem que també Olèrdola, dins del pom de dalt d'atracció del Carnaval, hem de dir com a dada que segurament sumant aquests quatre grups estem parlant de prop de 500 persones que participen directament vivint a les rues a primera línia al Carnaval, gràcies a aquests grups d'Olèrdola, no? Quatre grups que segurament sumats agrupen a prop de 500 persones, no, regidora?
Sí, més o menys. Quasi cada grup té, si no arriba per justet, però més o menys tindran un centenar o més. Hi ha grups que tenen 130, hi ha grups que tenen just el 100, però sí, quasi unes 500, entre les que preparen carrosses i tot, i jo diria que igual més.
Doncs volíem deixar-ne constància, més enllà de les rues, que n'hem parlat també les entitats, per exemple, comissions de festes o en algun moment també entitats culturals del municipi organitzen les seves pròpies festes de Carnaval, que això també es manté.
Sí, sí, la veritat que es manté. Normalment estan molt coordinades amb grups de Carnaval, però sí que és veritat que tots intenten fer alguna coseta, sobretot per la canalla, i la veritat que també li dona vida al poble.
Doncs volíem fer aquest apunt de les rues de Carnaval que ja es començaran a viure a partir del cap de setmana de la setmana que ve, tres caps de setmana seguits a rues, incloent el tercer de rues de Carnaval, aquestes dues cites al municipi d'Olèrdola, tant dissabte 21 com dissabte 22 de febrer, primer a Moja i després a Sant Pere Molanta, Olèrdola que participa amb aquests quatre grups de Carnaval. Irina Pérez, regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Olèrdola, gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Continuem a l'Alt Penedès. Anem ara cap a Sant Sadurní, on el nostre company Miquel Cuenca ens acosta tots els detalls del Carnaval que viurà al municipi divendres i dissabte de la setmana vinent.
Doncs des de Ràdio Sant Sadurní, nosaltres amb qui parlem és amb el regidor de festes del municipi, el Dani Jiménez, per comentar aquest carnaval que viurà el municipi, concretament els dies 6 i 7 de febrer, podríem dir. Dani, bon dia, primer de tot.
Hola, bon dia.
Un dels primers carnavals de la comarca que celebra a l'Alt Penedès.
Sí, correcte. És el primer carnaval que fem aquí a Sant Sadurní. Només queden, a partir d'avui, 11 dies en endavant, i la veritat que volem que participi molta gent del poble i gent del Penedès.
Com van els preparatius, com comentaves?
La veritat
que
van per ara bé i estem acabant de confirmar cosetes.
Ho vaig comentar quan et vam entrevistar per parlar de les festes de Nadal, d'activitats que es farien a Sant Sadurní durant les vacances. Enguany també és el teu primer carnaval com a regidor. No sé com ho estàs vivint en el dia a dia i en aquests preparatius i aquesta recta final.
Correcte. Ja, com has dit, m'ho has comentat, en les festes del Nadal. Sí, és el segon carnaval que es fa aquí a Sant Sadurní, amb molta participació de carrosses i gent, i la veritat que ho porto molt bé perquè m'agrada participar i fer coses pel poble.
En aquest cas també la gestió organitzativa, també un toc en temps personal o de la regidoria que tu aportes, es veurà dins del carnaval.
Sí, correcte.
En quin sentit podríem veure-ho? O què és el que busques en aquesta nova edició del Carnaval?
Bueno, en aquesta edició busco que la gent participi i s'ho pugui passar-ho bé d'allò més bé.
D'altra banda, també comentàvem que, bueno, has comentat, és el segon Carnaval. No sé si l'edició anterior hi vas participar també de forma activa, en aquest cas no de regidor, però si ets una persona que li agrada participar en l'àmbit cultural de la vila, i en aquest cas si l'any passat hi vas participar al Carnaval.
Bueno, anàvem a anar participant en el Carnaval l'any passat, però va passar una tragèdia i no vam poder participar, però vaig participar com a ciutadà.
Ets una persona que participa activament en el món cultural de Sant Sadurní.
Sí, correcte.
Passem, si vols, a les dates, perquè el divendres, dia 6, ja comencem amb el Carnaval, hi ha rua. Comenta, si vols, petits detalls, després ja aprofundirem més.
Sí, faré una petita pinzellada. El dia 6, el dia 6 de febrer, a les 9 del vespre, des de l'escola de l'Inter, tocant amb les Caves Castellblanc, sortiran 10 carrosses i dos locals, diguéssim. Farem una desfilada per als pobles del carrer, on podrem lluir i disfrutar del carnaval.
Enguany hi ha més carrosses que l'any anterior?
La veritat, em sembla que sí. Dos o tres carrosses més n'hi ha. I les dos locals del poble, que l'any passat no van poder, bueno, no es va participar, que només van participar gent del Penedès, i aquest any introduïm les dues carrosses del poble.
Aquestes dues carrosses locals són d'entitats, associacions, gent que
sí.
Ha creat un grup...
Sí, correcte. No, mira, una carrossa és del gimnàs New Year i l'altra carrossa és de l'associació Barri Vilarnau i Barri Sant Llorenç, que hem ajuntat i hem fet una.
Com comentaves, l'any passat no van participar pels motius que han hagut o van haver. Aquest any sí, no sé si la intenció de l'Ajuntament és voler ampliar o que assumin més carrosses locals.
Bueno, la veritat és que des de l'Ajuntament volem que la gent participi i faci una festa de poble.
Les altres carrosses d'on venen principalment, si ho podem comentar?
Bueno, doncs venen, doncs mira, dels Monjos, de Vilafranca, de Clariana, de Pax, de diversos indrets del Penedès.
Quin serà el recorregut que faran?
Doncs mira, surt des de les Rambles Generalitat, passarà pel Doctor Barraquer, carrer Triola, carrer Montardit, i juntament un altre cop amb carrer Les Rambles, i encararem cap a Barcelona, carrer Barcelona, i acabarem a la plaça Lluís Companys.
Després hi haurà més festa,
sí,
entenc.
Sí, allà a la plaça Lluís Companys es farà l'entrega de premis de les carrosses i després podrem disfrutar d'una festa fins les 3 de la matinada, on podem tindre food trucks i xurreries i coses.
Entenc que per aquesta rua hi haurà afectacions en el trànsit. Per la gent que ens escolti, fer almenys
sí,
un avís, no? de cap antelació o a pàrquing.
Sí, correcte. Des de la policia, pues, ja s'encarregaran de tallar els carrers, que la gent no puguin aparcar en aquells indrets on puguin passar les carrosses i que no es facin malbé.
Això pel que fa al divendres, el dissabte pel matí és més tirant per l'àmbit infantil i les famílies.
Sí, correcte. El dissabte, dia 7, volem fer-ho un carnaval més infantil i familiar, on la gent, bueno, volem que participin també els nens i les famílies del poble.
En quines activitats hi haurien?
Bueno, pues mira, començarem a les 11:30 del matí, arrencarà des del carrer Barcelona fins a la plaça Lluís Companys, i allà a la plaça Lluís Companys tindrem una festa infantil, pintacares i animació.
En aquest sentit, aquestes activitats infantils ja es feien amb anterioritat o també forma part d'aquests dos anys de carnaval?
No, l'any passat no s'ha fet i aquest any hem anat modificant cosetes noves.
Perquè, bueno, m'has comentat, és la segona edició del carnaval al municipi. No sé
bueno,
si...
al municipi anys enrere sí que es feia el carnaval, per on participaven entitats, escoles i tal, però va haver anys enrere que es van deixar de fer i ara des de l'Ajuntament l'any passat va començar aquesta nova on van poder participar totes aquestes carrosses.
Entenc que potser no una valoració de l'any passat no en podries fer perquè no eres regidor, però no sé si tècnics i tècniques de l'Ajuntament o gent amb qui treballes a la regidoria t'ha fet feedback per tal de tenir un full de ruta per aquest any.
Sí, bueno, des de l'Ajuntament m'han informat i m'han explicat com va funcionar l'any passat i a raó de com van anar l'any passat, doncs hem pogut treballar per millorar aquest carnaval.
Quines serien les principals línies de millora que heu volgut?
Com, per exemple, el recorregut, la festa dels nens, pels infants...
El recorregut, en quin sentit s'ha...
L'hem modificat, hem passat per un carrer diferent, perquè ja que l'any passat el carrer Triola fins a la plaça Lluís Companys tot era pujada, els balladors, tractoristes, s'han queixat perquè, clar, era molta pujada i es cansaven molt més a l'hora de ballar.
Una altra... no sé si novetat, potser l'any passat ja hi va ser, a la rua, que és el tram tranquil, per persones amb alta sensibilitat sonora.
Sí, correcte. els dos dies afegirem el tren tranquil. El primer dia, que és el divendres, el pujarem a l'inici del carnaval fins a la rotonda del Tripijocs, allà on les famílies i infants podran disfrutar de les carrosses i la gent que va disfressada. I el dissabte el pujarem des del carrer Barcelona fins on està el Bonpreu, acabarà en aquell tram, més o menys.
Per la gent que vulgui estar informada, és un tram on s'apaga la música per tal de que aquelles persones amb alta sensibilitat sonora puguin gaudir també com les altres persones.
No sí, bueno, tot això estarà informat des de la web de Sant Sadurní, Ràdio Sant Sadurní, que també ho explicarem i tal, però no s'apaga la música, sinó la música es posa més suau on els nens, els infants puguin disfrutar d'aquesta festa.
I d'altra banda, el dissabte, que és la festa, podríem dir, infantil, per què s'ha volgut fer dissabte? Per exemple, diumenge també és una opció que és un dia festiu, el dissabte potser també es poden trobar les famílies, que és un dia també a vegades laboral. No sé per què heu volgut escollir el dissabte.
Sí, correcte. Bueno, l'hem fet fer un dissabte perquè, bueno, és diferent. També l'hem volgut fer al dematí perquè ara justament aquests dies fa molt de fred i crec que fer-ho al matí és més idoni que no a la tarda amb fred i tal, i que els nens passaran fred.
Doncs estem arribant a la recta final d'aquesta entrevista. Dani, no sé si ens voldries fer una petita valoració o resum de com s'espera que serà aquest carnaval d'aquest 2026 a Sant Sadurní per anar acabant l'entrevista i tenir un resum breu per acabar.
Bueno, pues mira, crec que serà un carnaval molt participatiu. Vull que també participi molta gent del poble, ja que serà un dia molt, molt maco per Sant Sadurní.
Doncs hem escoltat a Dani Jiménez, regidor de festes de Sant Sadurní, en aquesta entrevista aquí al Magazine. Moltes gràcies, Dani.
Gràcies.
Hi ha un clàssic a la música carnavalera que sona cada any amb força, que és el Carnaval de Celia Cruz. I nosaltres us proposem arribar al flaix de notícies de 11:15 amb la versió que n'han fet a casa nostra Pepet i Marieta. I val més agafar-se un gràcia.
Hauria de saber que no és així, que els moments més dolents s'arreglen amb alegria. Tot aquell que pensa que això mai no ha de canviar, hauria de saber que no és així, el mal temps sempre bona cara, que tot canvia. Ai, no cal plorar.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Aquest cap de setmana el personal de Renfe ha estat treballant per desballestar el primer vagó, el més malmès, del tren de la línia R4 que va descarrilar el passat dimarts a Gelida. La major part de l'estructura ja s'ha retirat i sols queda la part inferior. Els vagons del comboi, que no van quedar malmesos, van ser remolcats la setmana passada i s'han ubicat a la via 3 de l'estació de Sant Sadurní. S'espera que els vagons siguin transportats als tallers de la companyia per la seva avaluació i reparació, si cal. D'altra banda, l'AP7 continua amb dos carrils tallats en sentit sud entre Martorell i Sant Sadurní. Aquest dilluns, aquesta afectació va provocar grans retencions de fins a 8 quilòmetres en el punt d'unió entre l'autopista i el tram tallat. Dijous, els alumnes de 5è i 6è curs de l'escola Rosent Montaner de Sant Pere Molanta han treballat l'oralitat en la primera sessió de l'any del programa Evaludents. En aquesta visita, els alumnes han participat cantant i creant la lletra de les cançons improvisades amb la correntista Anaïs Falcó. Durant aquest curs escolar, el programa Evaludents s'ha consolidat com a referent cultural i lingüístic amb la participació de 13 centres escolars en 5 municipis. En els darrers 5 cursos, el programa ha sumat 430 actuacions professionals de narració, cançó improvisada, glosa i romansos, amb artistes com Anaïs Falcó, Carles Belda, Jordina Biosca, Mont Mas o Noemí Martínez. A Olèrdola, algun d'aquests artistes professionals van un cop al mes a les escoles Circell i Rosent Montaner. L'equip espanyol de pastisseria aconsegueix invitació per anar al Mundial. Dos dels membres de l'equip són de Calafell. Fa 15 anys que l'equip espanyol va guanyar el Campionat Europeu de Pastisseria, però des de llavors no havia tornat a participar en aquest exigent certamen que dona accés al Mundial. El passat cap de setmana, a París, Espanya ha tornat a tenir representació amb un equip encapçalat pel pastisser de Calafell, Marcos Díaz, i amb Jordi Guillem, també de Calafell, com a mànager. La resta del grup estava format pels pastissers Albert Soler i Toni Pons. L'emblemàtic establiment Pallarola ha commemorat el seu 145 aniversari. Situat al carrer de la Cort número 13, a Vilafranca, l'establiment commemorava divendres l'aniversari. Amb gairebé un segle i mig de trajectòria des de la seva fundació, el 1880, la botiga referma el seu compromís amb el comerç local i la identitat del territori. La propietària, Maria Antònia Turza, explica que la Generalitat va detectar que es tractava del comerç més antic de Vilafranca i els va encoratjar a buscar l'any d'obertura. Per celebrar aquesta efemèride, Pallarola organitzava un acte central. La vetllada estava dissenyada amb un encant d'edició antiga, concebuda com un homenatge visual i emocional al pas del temps i a les generacions de persones que han mantingut viu el teixit comercial del municipi. L'acte comptava amb la presència de l'alcalde, Francisco Romero, la regidora de Comerç, Lourdes Sánchez, i altres autoritats locals i representants institucionals. També era una trobada amb clients i col·laboradors que han format part de la història de la casa. Després de 145 anys d'activitat ininterrompuda, Pallarola aprofitava aquesta celebració per reafirmar la seva voluntat de futur.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 2:15. Amb il·lusió rebem la Bernadette Hortal, bibliotecària de la Torres i Bages, que ens acompanya a les acaballes de mes sempre per presentar-nos aquestes càpsules d'il·lusió. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui unes càpsules d'il·lusió centenàries, bufem espelmes, i sí, és un personatge tan i tan entranyable que tots ens farà il·lusió.
Sí, empalmem amb el mes passat, que vam parlar d'Alícia al País de les Meravelles, que es commemorava els 160 anys de la publicació del llibre. En aquest cas, celebrem els 100 anys de la publicació del conegudíssim llibre Pipi Calces Llargues, que, com ho diem aquí a Catalunya, que de fet en origen es deia Pipi Landström. I bé, va ser un llibre que en el seu moment l'autora va haver de tocar moltes portes perquè les editorials no, ningú s'atrevia a publicar-ho, perquè clar, a més pensem 100 anys enrere. És una nena que fa el que vol, que a més se n'enriu de tot. Jo per mi l'important és que té un sentit de l'humor boníssim i que els nens el sentit de l'humor l'entenen molt. No... Però afortunadament...
I és nena.
És una nena, a més a més.
Anem 7 anys enrere, la protagonista
sí,
és una nena.
Que ella mateixa es fa el vestit, va pentir, bueno, va com vol, amb una sabata més gran que ella.
Entremaliada, i, sí, fa el que vol...
Però l'editorial que es va atrevir a publicar-ho, jo crec que es va fer d'or, perquè des del primer moment tots els nens es van abocar a llegir-lo. Nens i pares, i realment és que té molta imaginació, és molt creatiu i bueno, tu passes molt bé llegint-lo.
I no ha estat d'aquells llibres que quan mor l'autor llavors comencen a agafar embranzida, sinó que va triomfar des del primer dia, no?
Sí, perquè a més van fer la pel·lícula, que em sembla que després ho van transformar en era una sèrie. I...
Jo recordo la sèrie,
sí,
de
la
petita,
sèrie, sí,
en castellà.
I que estava molt ben feta, realment estava super ben feta. Però ara aquests dies que he tornat a rellegir-la, és que a mi em fa pensar, clar, en autors del nivell del Roald Dahl, que també té aquest humor tan incisiu, que bueno, tots aquests autors que tenen, després el que va fer el Petit Nicolás, el mateix que va fer l'Astèrix, tots aquests de literatura infantil que tenen un punt de sarcasme i d'humor, com el Gianni Rodari. Tenim tota una tradició d'autors de literatura infantil que tracten el sentit de l'humor que els nens l'entenen perfectament.
L'autora o autor és suec?
Sí, sí. A més, l'altre dia vaig llegir un article que és pel que vaig pensar de fer aquest tema aquí a la ràdio, que és que parlava d'això, de que feia 100 anys, però a més, sembla ser que va ser gràcies a ella que Suècia va ser el primer país a nivell mundial que van aprovar una llei que prohibia el càstig físic als nens. I això és una llei, no sé si posava que entre els anys 60 i 70, tampoc no fa tants anys, eh? I va ser just per ella, perquè ella era una gran defensora dels drets de la infància i de, bueno, que no són maneres pagant i maltractant els nens de fer-los obeir, ans al contrari, no? Que els fas tenir por, els fas convertir en nens agressius, ressentits, i que l'últim que s'ha de fer és pagar en els nens.
I has portat uns quants volums de Pipi o de l'autora?
Sí, de la Pipi Calces Llargues, són els que he replegat, eh? El primer, bueno, són editorial reeditats per Coquinos, tot el que fa Coquinos. Hi ha editorials que, de per si, ja saps que són garantia de qualitat. En aquest cas, Coquinos ha reeditat la Pipi Calces Llargues, també els altres que us comentaré, i he agafat un que es diu Pipi Calces Llargues, després Pipi a les Mars del Sur.
Clar, hi ha uns quants, no? És una
sí,
saga.
Sí, després hi ha un altre personatge seu, són l'Emili, aleshores hi ha les Trapelleries de l'Emili 1, les Trapelleries de l'Emili 2... També és un nen que és alegre, ell, segons la contraportada, diu un nen alegre, llest, trapella, valent, tossut i amb un gran cor. Les seves incomptables trapelleries són meravellosament divertides i tenen revolucionats no només la seva família, sinó tots els habitants d'Esmaland. Encara que de vegades també hi ha bons motius per no enfadar-se gaire amb ell. I després hi ha un altre personatge, dels seus personatges, en Carlson, que és un nen que viu a les teulades, i que de vegades vola, inclús. I diu, en Carson viu a la teulada, és un personatge molt divertit i trapella que converteix la vida en un llibre, en un llillabrot, en llillabrot, en tota una aventura. O sigui, ell viu a la teulada i vola. És, bueno, quan llegeixes els llibres aquests, et sembla la mar de normal, no? Que... Bueno, és, que és, la, és el que té la imaginació, no? Que t'arribes a creure el personatge, que un nen que visqui a la teulada i que voli, i acaba sent com si fos real, i t'ho creus, perquè està molt ben explicat.
No coneixia aquesta editorial i M'està agradant molt, eh?
Sí, perquè...
Tapa dura, sí. Il·lustració...
Il·lustracions antigues, sí, molt. Realment, home, les editorials que cuiden l'edició vol dir que s'estimen els llibres.
Torna'm a dir l'editorial.
Coquinos.
Coquinos.
Amb K.
Amb K, Coquinos. Segell de qualitat, garantia,
sí.
Absoluta.
Sí, sí.
Apunteu. I ja que hem començat amb aquest personatge tan entranyable entre els més petits i famílies, abordem també, ens expliques com treballeu internament les sales infantils del Penedès i del Garraf, de les diferents biblioteques.
Sí, des de fa molts anys vol dir potser 20 o més, estem funcionant amb les responsables de les sales infantils de les biblioteques de l'Alt Penedès i del Garraf, que crec que som com unes 22 ara mateix. Ens reunim periòdicament per treballar temes conjuntament, per animar-nos, per compartir idees i per pensar com fem les visites escolars, com fem les... sobretot per intercanviar idees per afrontar les mateixes realitats, com fer les visites, com triar els llibres, bueno, el dia a dia. I normalment triem un tema i arrel d'aquest tema doncs, volem, a part d'inspirar-nos i compartir informació, doncs, fer un producte que tingui una sortida, que sigui una cosa palpable.
Pràctica, no?
Sí. I el tema que estem tractant ara darrerament, que de fet ens trobem cada 2-3 mesos, bastant, i tot un matí, cada 2-3 mesos, tenim ara mateix 2 feines entre mans. Un, que és que, a més, és el 10è aniversari, m'agrada destacar-ho perquè és una cosa que està tenint molt èxit, i aquest any, com que celebrem els 10 anys, doncs volem donar-hi una rellevància especial, perquè creiem que és una feina molt ben feta. És un concurs literari que es diu Puja el tren, per animar els infants a partir de 8, 9 anys, fins als 12, 13, que és l'edat en què molts es despengen de la lectura. Fem una tria de llibres, que en diem Puja el tren perquè fem com si fossin diferents línies de tren, de 5 de diferents temàtiques, hi ha de imaginació, aventures, misteri, bueno, experiències, i després hi ha un que en diem La cua del tren, perquè és una mica un calaix de sastre que inclús incloem llibres de coneixements. I aleshores aquest any, com que és el 10è aniversari, doncs hem fet com un llibret, com si fos un passaport, i tenim ganes de... Normalment, cada any el concurs funciona des de finals de desembre, o sigui que ja està en marxa, i s'acaba el 31 de maig. Aleshores, cada nen o nena que llegeixi cada un d'aquests llibres proposats, per cada llibre els hi fem una o dues preguntes, i de cada llibre que contesten bé, doncs els ho apuntem. I cada 3 llibres omplen una butlleta, perquè normalment al juny fem com una cloenda del concurs, i aleshores bueno, anem canviant, però normalment sortegem regals, cada biblioteca segons el seu pressupost o segons bueno, el seu estil.
Els mecenes que trobeu.
Sí. Els darrers anys, per exemple, a la Torres i Bages hem sortejat un val de 50 euros per un comerç d'aquí de Vilafranca. També hem aconseguit que l'Ajuntament ens ha cedit per un costat un pack d'entrades per tota la família per veure el Museu de la Festa Major i un altre un pack d'entrades per anar a veure un espectacle de, o bé de Cal Bolet o bé de l'Auditori, qualsevol dels espectacles que tots són de qualitat. I no només una entrada, sinó un pack per tota la família, perquè, clar, si el nen o la nena té germans, no es quedaran els germans a casa. I ells no hi aniran sols, com la Pippi Landstrom, que vivia sola.
Ella hi hagués anat sola, sí, i s'hagués colat.
Sí, segurament. I després, bueno, farem un acte que m'agradaria fer, bueno, alguna sorpresa dels que tinc pensat perquè els nens i les nenes es diverteixin. Però és que el sol, la sola tria de llibres que els fem entre totes les responsables...
Són la selecció llibres... la feu, sí, en aquest grup.
Sí, són llibres molt variats de temàtica, de nivell de lectura, però tots tenen en comú que són bastant nous, perquè així tot en podem aconseguir les llibreries, i de molta qualitat, un nivell de qualitat molt alt. I aleshores, de vegades, quan els pares i les mares et diuen recomana'm un llibre perquè al nen li costa llegir, doncs aquesta tria pot servir perfectament.
I per fer-ho així més simpàtic hi ha com un passaport, no?, que
sí.
Aneu segellant,
sí.
Ells guarden...
Sí, sí, a més aquest any és més divertit el passaport, perquè al final, per exemple, diu, hi ha et dona espai perquè escriguin el que vulguin, bueno, el que vulguin no, la proposta que se'ls fa, i és que suposo que us ha passat de vegades que heu vist un llibre o heu vist una pel·lícula i dius, m'agrada molt, però llàstima que al final sembla com si l'haguessin acabat així, pim-pam. Doncs la proposta és, si algun d'aquests llibres que heu llegit us ha agradat, però al final no us ha agradat, inventeu-vos el final que haguéssiu fet vosaltres. I aleshores hi ha un espai com perquè ells s'inventin el final.
Esperonant l'esperit creatiu.
Sí, després al començament, clar, amb qualsevol passaport has de posar les teves dades, si vols fer un dibuix de la teva cara o una foto, i després també un espai perquè posin el títol, l'autor, i perquè els hi agradat més de 3 o 4 llibres.
Si completen el passaport, si fan tota la tria que proposeu, quants llibres acaben llegint?
És que ara no me'n recordo, perquè són, no sé si són 6 o 7 o 8 per cada línia, i em sembla que són 6 línies, doncs, jo, les matemàtiques no és el meu fort. A més, no me'n recordo ben bé, però bastants, bastants.
I només cal que s'acostin a la seva biblioteca i sí, preguntin per pujar el tren.
Sí, sí, perquè qualsevol de les biblioteques del Penedès i del Garraf hi col·labora nosaltres. Bueno, totes les biblioteques el que fem és que a la portada del llibre posem una enganxina que posa pujar el tren, però a més també diu si és de la línia d'experiències o d'aventures, i els tenim allà en una caixa, els que estan disponibles, perquè com que surten tant, el que va bé és que els infants mirin el passaport, perquè si hi ha algun llibre que els hi crida l'atenció però està deixat, com acostuma a passar, doncs que facin una reserva.
Ah, estan tots inclosos en el passaport, també.
Sí, sí.
Ells saben tots els que hi ha, els tenen al passaport.
Endreçats per les línies.
Per tant, els que ja estan avesats o ja han participat altres anys, ja saben com funcionen i ja van a buscar el que els interessa, segurament.
Ja ho saben tant com que al setembre ja venen a preguntar.
Quan comença?
I a començaments de desembre, ja ha començat, i venen amb una ànsia de... Ja podem començar. I, bueno, ja és que tenim uns lectors fidels que llegeixen molt, molt, molt.
I les tries, doncs, per tant, són bones, sí, no? Si s'enganxen any rere any.
Sí, però ja de per si hi ha un percentatge bastant alt dels que participen, que no sé si gràcies al Puig del Tren o que ja ho eren ells, hi ha més lectors del que ens pensem, tant a nivell infantil com a nivell d'adults, eh?
Quina bona notícia.
Sí, no, jo veig que la gent està llegint molt.
Fantàstic.
Entre altres coses, diuen, és que no hi ha res a la tele que valgui la pena.
I mira que amb tanta oferta n'hi ha, de porqueria per triar.
No, també és veritat que... De vegades diem que es publica massa cosa que pot ser veritat, però s'està publicant cosa molt, molt bonica. I jo, que estic a la sala infantil, ho noto, no? Però és que jo, per exemple, que vaig emportant-me llibres a casa, perquè, a part dels llibres que em compro, perquè també me'n compro, i és que no dones a l'abast de la qualitat de coses que s'estan publicant.
Costa estar al dia.
Sí, sí, sí.
Deies dues qüestions derivades d'aquest grup de treball. Una és el Puja el tren, que farà 10 anys, i l'altra...
Sí, que nosaltres sempre triem un tema que ens serveixi de per aprofundir-lo i per fer una tria de llibres, per recomanar-nos, i ara darrerament ens hem adonat d'un fenomen que s'ha estudiat i tot, que se'n diu cancel·lació cultural, i en aquest cas la cancel·lació cultural fa referència als contes populars. Sembla ser que hi ha escoles o que no volen explicar els contes tradicionals, perquè l'altre dia, bueno, una de les companyes de la biblioteca va dir que ells no volien explicar els contes que hi haguessin animals de protagonista perquè és maltracte animal. Després que, clar, no es pot explicar la caputxeta perquè, clar, és que el llop es mor i, a més, perquè pobre llop li toca ser el dolent. Sense entendre que... I després, aleshores, clar, els contes tradicionals han servit per explicar les emocions, per explicar d'on venim, per avisar els infants que vigilin, que s'ha d'anar amb compte, com és el cas de la caputxeta vermella.
I s'han d'inscriure en la seva època.
Clar, no, però inclús ara són tan actuals com aleshores, perquè, clar, a un nen o una nena li has de dir que ha de vigilar quan vagi pel carrer, perquè hi ha uns perills, i és el que està explicant el conte. I, doncs, sembla, hi ha moltes escoles que no els expliquen.
I això és el fenomen de la cancel·lació cultural,
sí,
que està
aplicada en aquest tema,
acusant, en aquest cas, els contes tradicionals, les rondalles.
I és que hi ha moltes escoles que ja no els expliquen. I, a més, clar, és que és tota una tradició cultural, no?, que es perd. I aleshores s'han d'inventar aquests contes de les emocions... Que
n'hi ha que estan molt bé.
No, n'hi ha que sí, però... és inventar una mica la sopa d'all.
El monstre de colors el salves,
sí,
no?
Sí, no, i d'altres també, no, per suposat, no, que no estic d'acord, però què més pràctic, per exemple, de parlar de la gelosia o de, no sé, com la rateta que escombrava l'escaleta o de de, bueno, no sé, hi ha tants contes que...
I aleshores, que formen part de la nostra tradició cultural.
Clar, i que no s'ha de perdre. Perquè, per exemple, una de les, bueno, en l'última reunió que vam fer, que va ser preciosa, cadascú explicava un conte. I, bueno, va ser preciós. I especialment tenim ganes de recuperar els contes tradicionals catalans, no? Perquè, bueno... No...
Heu fet aquesta aposta. Heu decidit, bueno, que davant d'aquest fenomen, bueno, de la cancel·lació cultural...
Volem, apostem pels contes de quilòmetre zero... Igual que es parla del menjar de quilòmetre zero.
Sí, sí,
no,
sí.
Més que res per reivindicar cadascú la seva cultura,
negociat,
no?
Sí, sí.
No, no, perquè si estem a Catalunya, tothom que hi visqui, pues que conegui la cultura tradicional que ens hem anat explicant, a part totes les cultures de tot el món, per suposat, perquè totes tenen una tradició oral que no es pot perdre, però clar, justament degut a Walt Disney i coneixem més els contes europeus que van recollir els germans Grimm, o l'Andersen, tots aquests contes, que no pas els nostres propis, que vam tenir recopiladors tant de la mateixa alçada com el Joan Amades, el Jacint Verdaguer, que sempre hi posava la seva moralina cristiana, però bueno, va ser un gran recopilador de contes. I després, bueno, molta gent i alguna dona, que d'aquesta ha quedat...
Més en l'oblit.
Sí, ara no me recordo com es deia, Jaqueti, la Palmira Jaqueti, per cert, que va fer de mestra aquí a Vilafranca, és una gran... Bueno, ella va agafar el cavall i se'n va anar al Pirineu a recopilar històries, edició, i de la Palmira Jaqueti ningú se n'ha oblidat. I ella formava part del llibre, el recull de... que fa poc vam fer el centenari del llibre que recull tota la tradició de música i que eren uns aventurers que se n'anaven pel Pirineu, pel món, en aquella època, i sobretot si eres dona encara tenia més mèrit. I d'ella ningú se n'en recorda. I bueno, és recopilar tota aquesta tradició oral que en aquell moment, al començament de la industrialització, vam veure que era un món que s'acabava i que valia la pena conservar-ho, no? I que és reivindicar. I aleshores, en referència a aquest tema, he portat dos llibres que va portar la companya Montse a la sala de les sales infantils. Un que es diu Catalans, Contes Catalans Retrobats, de Sílvia Cavalleria, Maria Carme Codina, amb il·lustracions de l'Hisenda Soler, que tot és molt, una presentació molt maca, també. I després un altre de Francesc Maspons i Llebrós, que es diu El primer recull de rondalles catalanes, diu Lo rondallaire. Jo crec que és reivindicant també les varietats dialectals, que també estan bastant defenestrades. No? Aquest és el primer volum, vol dir que n'hi ha d'altres, o hi ha, i seran. Aquest és de Farell Editors, i l'altre també de Farell Editors. Veus? Un altre editorial que... Estan sortint editorials petites, que són valentes, i, per exemple, un dels contes que surt és La flor de Panical, que... Bueno, molts de vosaltres l'haureu sentit, però segurament que la majoria de nens no l'han sentit mai parlar, aquest conte. I, bueno, em sembla que, per exemple, també El país diràs i no tornaràs. Són contes que... El barba d'or, bueno, que se'ns havien explicat molt als infants.
I que es perden.
Es perden, absolutament.
I acabem amb algunes recomanacions més. Has portat alguns llibres.
Sí.
Sempre ve carregadíssima, per sort.
Sí. És que a mi em passa que jo m'enamoro de tots els llibres, me'ls vaig emportant a casa i tinc piles de llibres, a més dels llibres que compro, perquè no em puc evitar de comprar-ne. Començo amb un llibre que es diu Lunch Books, Recetes per a llevar. És un llibre molt visual. A mi m'agraden els llibres de receptes que no hi hagi massa lletra, perquè jo segueixo molt poc les receptes. Però, en canvi, m'agrada veure's. Són totes fotos d'unes fiambreres amb les quals et pots ficar en una fiambrera, no? Per exemple, des d'una mica de bròquil, unes mongetes, una mica de magrana, unes olives i una mica d'alguna de julivert. Ja tens un menú ideal. Després, bueno, unes llenties amb un formatge fresc i amb unes torradetes per menjar... Fan unes combinacions que, a part de que siguin nutritives, també visualment...
Amb foto a doble pàgina, molt
sí,
visual, molt atractiu.
Sí, sí. Però que també és important que el menjar que ens mengem ens entri pels ulls, no?
I tant.
Després també, jo ara, els dos temes que m'estan interessant molt, i aquí estan junts. Un és la neurologia, com de, clar, les màquines que ens permeten veure el funcionament del cervell, que de fet estan descobrint el que les cultures orientals ja fa molts anys que saben, no? Que els beneficis, per exemple, de la meditació... els beneficis de ballar o els beneficis d'estar en silenci, i també els beneficis de la música, que és l'altra meva passió ara des de fa bastant temps. I aquest llibre de Michael Rodchon es diu El cerebro musical, un viatge a través de notes i neurones. No? Doncs això. A més, s'està descobrint que, a part, ja fa temps que se sap que el cervell té molta més plasticitat del que ens pensàvem, i que no és veritat que naixem amb un número limitat de neurones, sinó que, a més, de que podem crear nous camins, el qual també és important, però hi ha maneres de crear noves neurones, des de respirar amb consciència, meditar, ballar, escoltar música, però es veu que quan es fa un festival al cervell, un festival elèctric, és quan toques un instrument, perquè fas funcionar el tema de la part del llenguatge, la part matemàtica, la part de la coordinació. I doncs, clar, en realitat estàs fent servir tot el cervell i crees noves connexions.
I dos títols més.
Sí, perquè una altra cosa que fa crear noves neurones és fer coses amb les mans, treballar les mans.
Manualitats.
Sí, perquè o oficis, també. I, a més, aquest llibre reuneix també el reciclar. Es diu Garbage Can Can. Deshacer, reciclar i tejer. Pues de vegades tens un jersei que no t'agrada, pues el desfàs i te'n pots fer unes manoples.
Molt visual, també.
Sí, una manta, una gorra, unes sabatilles, o un pot per posar-hi, mira, les gomes i els clips, els cabells en el lavabo.
Hi ha moltes idees.
Sí. I l'últim, que és que l'estic llegint les estones que passo en el tren, anant amunt i avall pel món.
Doncs ara Renfe t'està regalant molt de temps de lectura, eh?
Hi ha un acudit avui a La Vanguardia, que és divertit perquè es veu un senyor que està preparant una motxilla i posa, a veure, tinc manta, tinc lot, tinc menjar, tinc no sé què. Diu, és que per agafar el tren de Rodalia s'ha d'anar ben preparat.
Quanta raó. I un sac de paciència.
Sí. I aleshores el llibre que estic començant a llegir...
És un còmic.
És un còmic que es diu Elon Musk, retrat d'un oligarca, de Darryl Cunningham. Estan fent molts còmics de tots nivells, des de novel·la històrica, però llibres de coneixements, però molt ben documentat.
Totes aquestes propostes les trobareu a la Biblioteca Torres i Bages i moltes més. Moltes gràcies, Bernadet. Fins aviat.
Gràcies. Fins aviat.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.